llevas conmigo y la noche paso contigo.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia, tot Catalunya es troba ja en fase 3 de desconfinament. Això vol dir que hi han entrat ja Barcelona, la seva àrea metropolitana i les comarques de Lleida, que encara estaven en fase 2. La Generalitat recupera totes les competències en la gestió de la desescalada, que ara ha de començar a regular. El govern català decidirà, per tant, si avança cap a l'anomenada nova normalitat sense esperar ni tan sols que acabi l'estat d'alarma aquest diumenge i aplicant les seves pròpies normes. De moment, el que ja és un fet és que s'ha recuperat la mobilitat entre tots els punts del país, un fet que arriba gairebé a les portes del cap de setmana i dels desplaçaments previstos per la revetlla de Sant Joan. Així encapçalem aquest Notícies en xarxa. Avui és dijous, és 18 de juny, són les 8 del matí, repassem més titulars. Salut vol injectar al voltant de 20 milions d'euros addicionals a l'atenció primària aquesta tardor per avançar-se a un possible rebrot del coronavirus. Amb aquests diners s'haurien d'incorporar més sanitaris, així com estabilitzar plantilles. Els municipis de costa es podrien mantenir els reforços habituals més enllà de l'estiu. El govern augmentarà en prop de 3 milions el pressupost en la lluita contra la violència masclista degut a l'increment de casos durant l'epidèmia. Les atencions telefòniques s'han doblat i les peticions d'acompanyament s'han multiplicat per 4. Bona part dels recursos serviran per obrir una vintena de centres nous d'assistència a les víctimes. El conseller d'Interior, Miquel Buch, es compromet a demanar que expulsin del cos de Mossos d'Esquadra els agents implicats en una suposada agressió racista al Bages quan sàpiga qui són. De moment, només se n'ha ordenat el canvi de destí i la retirada del servei al carrer per una falta greu. A partir del 15 de setembre es començaran a imposar multes a la zona de baixes emissions. Els imports aniran dels 100 als 500 euros amb penalitzacions a la reincidència. Hi haurà moratòries per col·lectius com els autònoms amb rendes baixes, furgonetes, camions i autocars sense distintiu ambiental. El Barça ha començat amb victòria en la fase final que decidirà el campió de la Lliga ACB. Es va imposar en el derbi contra el Joventut per un ajustat marcador final, 96 a 92. Veiem com estan les carreteres a aquesta hora des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí el trànsit s'intensifica i s'activa sobretot a la Corona i als accessos de Barcelona. Retencions a l'enllaç de la P7 amb la B23, el Papiol en sentit sud i també a l'altura de Barberà del Vallès, sentit Girona, el punt d'enllaç amb la C58. Veiem que a l'autovia també s'hi formen retencions en sentit Barcelona, passant per Sabadell, per Montcada i per enllaçar amb el nus de la Trinitat. I si ens desplacem per la pota sud, es circula ara amb densitat a la C32, entre Viladecans i Sant Boi, en sentit nord. Més retencions també a aquesta hora, a la zona del Vallès, a la C17 a Parets, en tots sentits, que acaben afectant de retruc a l'enllaç amb la P7, circulació intensa a l'altura de Mollet i de Montornès del Vallès. I per acabar aquest llistat de retencions, la circulació també és densa a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, en tots els sentits, des d'Esplugues fins a Sarrià, sentit Besòs, i des de Santa Coloma fins a Sant Gervasi, en sentit Llobregat. En canvi, la ronda litoral, únicament problemes en sentit Llobregat, des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. I per acabar aquest punt de mobilitat, pel que fa al volum de la circulació, lleuger repunt durant ahir, es va recuperar ja el 85% del trànsit habitual d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona i ja el 87% de sortida. Veurem també com afecta aquesta quantitat de vehicles que va augmentant progressivament l'entrada en vigor de la fase 3. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Molt bon dia. I fem un compte ja al temps, perquè tenim mig país que s'està llevant passat per aigua des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs si està plovent amb ganes en molts indrets de Catalunya, a més alguns d'aquests ruixats i d'aquestes pluges van acompanyar des de tempesta i fins i tot algunes d'elles d'algun gra de calamarsa. I s'espera que durant el matí mantinguem aquest temps tan inestable i que tinguem aquesta precipitació que es va movent, de fet, d'oest cap a est, és a dir, van arribant per les comarques de Ponent i es van estenent cap a la resta del territori català, cap a les comarques de Barcelona i Girona. De cara a la tarda continuarem encara amb un temps inestable, no amb tanta pluja continuada, però sí que hem ruixat, que ja afectaran de forma més local i sobretot en zones de muntanya. I, evidentment, tot plegat entre els núvols i la pluja farà que avui la temperatura màxima quedi un pèl baixa. Les més altes podem pujar a temperatures de 26 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Força al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Les regions sanitàries de Barcelona, Àrea Metropolitana i Lleida es lleven ja avui en fase 3, després que el Ministeri de Sanitat hagi acceptat la petició de la Generalitat i hagin arribat a una entesa. Això implica que la mobilitat és lliure a tot el territori català i que el govern recupera plenes competències. El primer pas serà decidir fins quan dura aquesta fase 3, perquè de fet podria acabar sent un vist i no vist, ja que el conjunt de Catalunya podria arribar a durar menys de 3 dies si el govern decideix avançar l'entrada a la nova normalitat abans de que s'acabi l'estat d'alarma, o sigui, abans del proper diumenge. I com han rebut el territori aquest nou avançament de fase? Doncs per bé que en sectors econòmics podrien dir que ho esperaven en candeletes, entre la població hi ha opinions de tot tipus. L'Albert Maspons, des de Vallès Visió, ha sortit al carrer a buscar alguns veïns de Mollet i ens ho explica. Molt bon dia.
Bon dia. A partir d'avui ja ens podem moure per tota la comunitat autònoma, un fet que genera opinions diverses.
Yo creo que está bien, porque a veces así volvemos un poquito a la rutina normal.
Personalment trobo que és una miqueta precipitat, perquè veig que això està tornant a tenir rebuts en altres països, però bueno, suposo que ja ens anirem trobant tot això.
Això sí, alguns ja comencen a pensar en les vacances.
Tenim dues reserves fetes ja. Pel juliol ens anem a Castelldefels, i per l'agost ens anem a Val d'Aran. Ho tinc molt clar. Aquest any em quedo al meu país, a afavorir la meva gent.
La restauració es veurà beneficiada amb l'entrada a la fase 3. La gran novetat és la reobertura de les barres.
Nos alegra porque vendrán muchas más personas, muchos más clientes, nos daremos a conocer mucho mejor, a prestar un mejor servicio. Y bueno, lo más importante son las precauciones.
Un sector de la restauració que, mica en mica, va recuperant tota la seva activitat. Encara, però, li falta per arribar al 100%.
Catalunya va notificar ahir 11 persones mortes per Covid, que, com saben, es poden tractar de defuncions de dies passats que s'han notificat ara. Els contagis no registrats són 158, una xifra que també pot correspondre a positius de jornades anteriors. El total de casos a Catalunya frega ja els 70.000 infectats. Per sort, cada vegada hi ha menys pacients greus ingressats. I Espanya augmenta el nombre de contagis diagnosticats en les darreres 24 hores fins als 141, mentre que la xifra de defuncions en la darrera setmana se situa en 30 persones. S'espera que entre avui i demà el govern pugui donar ja una xifra històrica de defuncions revisada, després de més de dues setmanes sense actualitzar-la. I a tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el 16 de juliol se celebrarà la cerimònia d'estat en homenatge als 27.000 ciutadans que han perdut la vida pel Covid-19 i als servidors públics que han estat a primera línia lluitant contra la pandèmia.
El próximo día 16 de julio, el 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos tres meses de vida.
El Departament de Salut preveu reforçar amb uns 20 milions d'euros l'atenció primària entre els mesos de setembre i desembre. L'objectiu és estar preparats per l'augment de demandes si hi ha un rebrot del coronavirus. La injecció de 20 milions d'euros hauria de permetre la incorporació de professionals sanitaris en la línia dels 436 que reforçaran el sistema aquest estiu. El director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, assegura que el reforç que es fa a l'estiu s'haurà de mantenir a la tardor davant l'arribada de la grip estacional i d'un probable rebrot de la Covid-19. I un dimecres més, els sanitaris han tornat a mobilitzar-se per protestar contra la compensació econòmica que la Generalitat els ofereix pel seu paper durant la pandèmia. Els treballadors qualifiquen la gratificació de classista i demanen que sigui la mateixa per a tothom, independentment de la categoria laboral. A més, han exigit revertir les retallades, entre d'altres reivindicacions. Demanen recuperar la jornada de 35 hores setmanals, les pagues extres dels anys 2013 i 2014 i la jubilació als 60 anys. La administracions s'uneixen per presentar Catalunya com una destinació turística segura. A la cimera virtual de Turisme i Economia de Barcelona, que es fa aquest dimecres i aquest dijous, totes han apostat per vendre les virtuts d'un territori que ha pres les mesures necessàries per fer front al coronavirus. Una trobada on la Generalitat també ha demanat la pròrroga dels ERTOs més enllà del 30 de juny. La informació és de David Navarro.
La primera edició de la cimera gira al voltant dels efectes de la pandèmia sobre el turisme. En aquest sentit, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, considera que la seguretat és ara un nou atractiu.
Para que nuestro turismo empiece a ofrecer de nuevo sus numerosos atractivos, ahora con un nuevo imprescindible sello de seguridad sanitaria.
La trobada també tracta els efectes econòmics de la crisi. Així, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat suport per a les empreses turístiques.
Creemos que es importante poder alargar los expedientes de regulación de empleo temporales, los ERTEs, más allá del 30 de julio, especialmente en algunas industrias como la turística o la banca, en su sentido amplio.
Una cimera de dos dies amb intervencions, ponències i taules rodones via streaming que es poden seguir via YouTube.
Els municipis turístics esperen l'obertura de fronteres el 21 de juny per donar un impuls a l'economia local. A Figueres es veu amb optimisme aquest avançament en la llibertat de moviments pels ciutadans de l'espai Schengen. És una crònica de Juanma Aguin des d'Empordà Televisió.
L'Ajuntament de Figueres es mostra optimista a l'obertura de fronteres pel proper 21 de juny.
El que sí que hem fet i és precisament fer que la campanya que us varen presentar del pla turístic comenci precisament en el moment en què s'obren les fronteres, però entenem que tothom, i amb això tinc confiança amb la gent perquè ho hem vist a Figueres i amb d'altres municipis, la gent crec que és molt conscient de què suposa aquesta situació de pandèmia i sobretot de què hi podem perdre, no?
Pel que fa a la seguretat, l'Ajuntament està treballant en un pla de mesures per tal que tot continuï com fins ara. També valoren molt positivament les mesures de seguretat que han implementat els comerços de la ciutat. A partir del 21 de juny, una vegada finalitzi l'estat d'alarma, hi haurà llibertat de moviments a tot Espanya, no només pels ciutadans de l'espai Schengen, sinó també per tots els ciutadans que resideixen a l'estat.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que quan sàpiguen els noms i cognoms dels agents que van protagonitzar una suposada agressió racista a Sant Feliu Sasserra, al Bages, n'exigirà l'expulsió immediata del cos de Mossos d'Esquadra. Durant la sessió de control al govern, Buch ha explicat que Interior no tenia coneixement de l'agressió racista del Bages perquè era una investigació del jutjat de Manresa i que l'han conegut quan han pogut escoltar l'àudio de l'agressió.
Quan tingui els noms dels autors i dels encobridors, si n'hi ha, exigiré l'expulsió immediata del cos. Quan tingui els noms. Però ara entenc que són 6 persones que estan investigades i que desconec si les 6 estan implicades o si hi havia persones que allà no hi eren. Per tant, què he fet? Mesura preventiva tipificada com a greu de retirada del servei que estan prestant. I no estaran al carrer. Aquestes persones no estaran al carrer.
La Generalitat ha presentat un pla de xoc contra la violència masclista que incrementa el pressupost degut a la crisi i a l'augment de casos durant l'epidèmia de la Covid-19, que ha fet que es doblin les atencions telefòniques i que es quadripliquin les sol·licituds d'acompanyament. El govern augmenta en quasi 3 milions el pressupost que tenia previst i arriba fins al 16,4. Aquest augment permetrà obrir una vintena més de centres d'atenció arreu del territori que permetran també atendre amb més recursos les víctimes. Escoltem el conseller d'Afers Socials i Família, Shakir El-Homrani.
Creació de 3 nous serveis d'intervenció especialitzada. El Vallès Occidental, el Baix Llobregat i l'Alt Empordà. També el que fem és crear 15 nous serveis substitutoris de la llar. La nostra voluntat és tenir arrelament i capitalitat a tot el país i que en qualsevol comarca, en qualsevol part del territori, tinguis un servei proper.
I ha quedat vist per sentència el judici contra el major Josep Lluís Trapero i tota la cúpula dels Mossos d'Esquadra arran dels fets de l'1 d'octubre i dels dies previs. La Fiscalia ha mantingut l'acusació de sedició i les peticions de penes a 10 anys pel major, l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i per l'exsecretari d'Interior, César Puig. A la intendent Teresa Laplana li demana 4 anys. L'advocada Olga Tubau ha reclamat la lliure absolució dels seus clients amb aquesta emocionada crida cap als magistrats de l'Audiència Nacional.
ciudadano de un pueblo libre, no debe expiar las faltas que no son suyas, ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado. Y esto es algo que los tribunales pueden evitar. Y yo les pido que lo eviten con la sentencia absolutoria que aquí he pedido.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat el dret a l'autodeterminació de l'Aran durant els actes oficials de l'Est d'Aran. El síndic Francesc Boya ha recordat la recuperació de les institucions pròpies i que enguany es compleixen 30 anys de la primera llei de l'Aran. Boya ha demanat un compromís ferm a Torra per defensar la cultura i la llengua araneses. I Torra s'ha compromès, en un discurs en aranès, a treballar pel dret a l'autodeterminació de l'Aran i a la difusió de la seva llengua.
De la mateixa manera, també, i serem en la reconeixença de la realitat nacional d'Aran i en vostè dret ara autodeterminar-se-ho. Catalunya, poble vecín e frai, bo este garant de la llibertat i de la democràcia.
I en clau municipal, canvi de govern a Sant Fruitós de Bages. La republicana Àdria Mazcunyan és la nova alcaldessa després de la moció de censura acordada entre Esquerra, Socialistes i Junts, que sumen 7 dels 13 regidors. El canvi posa fi a 9 anys d'alcaldia de Joan Carles Batanés, que ara es converteix en cap de l'oposició. I atenció, perquè toca recuperar el concepte de zona de baixes emissions. Barcelona posposa les multes als vehicles més contaminants al mes de setembre, en concret a partir del dia 15. Inicialment, el règim sancionador a la zona de baixes emissions havia d'entrar en vigor l'1 d'abril, però a causa de l'estat d'alarma no es va acabar d'aplicar mai. Les multes aniran del 100 als 500 euros en funció de la infracció. El nou calendari sancionador no afecta furgonetes i vehicles pesants com camions i autocars sense distintiu ambiental que gaudiran d'una moratòria d'uns quants mesos. També podran gaudir d'una moratòria motos o cotxes d'autònoms en rentes baixes que utilitzen el vehicle per treballar. En parlem de tot plegat amb Joan Maria Vigues. Ell és director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Senyor Vigues, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Així com vam tenir uns mesos per anar acostumant-nos al sistema de zona de baixes emissions, no sé si abans del 15 de setembre hi haurà algun tipus de recordatori, un nou període d'adaptació, com ja vam tenir el mes de gener i fins al confinament, bàsicament.
Sí, en definitiva, comunicarem doncs, als propietaris de vehicles sense distintiu que estiguin incomplint la norma durant aquests mesos, no? Els comunicarem doncs, que això que ho estan fent i que a partir del 15 de setembre doncs, hi haurà sancions i que per tant es poden veure sancionats. Igualment, doncs, també farem una campanya comunicativa perquè la gent, una nova campanya comunicativa perquè la gent acabi de prendre consciència. Però en realitat, deixi'm-li dir que la majoria de la gent ho coneix, això tenim enquestes que ho demostren, i a més que la gran majoria de la gent, a un nivell europeu fins i tot, però parlant d'Espanya i de Barcelona i Madrid en concret, la gran majoria de la gent, segons enquestes recents, es recolza aquestes mesures i està d'acord amb restringir el trànsit per millorar la qualitat de l'aire.
Senyor Vigues, tenint en compte tot el que ha passat, sobretot amb la crisi econòmica que genera després de la crisi sanitària, no sé si tenen intenció de flexibilitzar alguns dels criteris, augmentar les exempcions, volia dir, per vehicles de sectors que ho estan passant molt malament i que necessiten el vehicle privat per la seva activitat econòmica.
Sí, en primer lloc, diguéssim, els autònoms de renda baixa, diguéssim, se'ls han millorat les condicions en aquest sentit. Tot aquest any estan exempts amb el seu vehicle, cotxe i moto d'aquestes sancions i, per tant, això s'ha ampliat 3 mesos més l'any que ve i, a més, aquest concepte de renda baixa s'ha passat a 2 vegades l'IPREM. I, per tant, doncs, això és una millora de condicions per aquesta gent, per una banda. I per altra banda, doncs, hi ha totes les moratòries que vostè ha dit, no? L'ampliació de 3 mesos a la moratòria de furgonetes fins a l'abril de 2021, en vehicles pesants l'ampliació de 6 mesos fins a l'1 de juliol de 2021 i en autobusos i autocars tot l'any de 2021 fins al gener de 2022. Per tant, sí que són unes condicions de flexibilització, però tenint en compte també, deixi'm dir que hi ha De fet, la major part del parc ja s'ha renovat, hi ha hagut una renovació molt intensa aquests últims anys, com a conseqüència de la ZTV i també com a conseqüència de la pròpia renovació del parc, però s'ha accelerat amb la ZTV, i per tant, diguéssim, queden pocs vehicles ja afectats per aquesta mesura en el còmput total de vehicles circulants.
Senyor Vigas, temen que la por al contagi faci que més usuaris acabin optant pel transport privat a partir d'ara i que s'arrisquin a entrar a Barcelona amb el seu cotxe, tot i que no ho puguin fer? Com els pensen convèncer?
Aquesta és una gran preocupació que tenim, efectivament, perquè hi ha hagut aquesta por. Aquesta por jo crec que s'està vencent, darrerament ja es veu que el transport públic és segur. S'ha demostrat a nivell europeu també que no hi ha un nombre de contagis més elevat en el transport públic que en altres llocs, no hi és, aquesta és la realitat. O sigui, la taxa de contagis entre el personal de conducció del transport públic, per exemple els autobusos, que estan dintre del recinte, no és més alta en absolut, de fet és més baixa que la resta de personal, de col·lectius. Per tant, sabem segur que el transport públic no és una font de contagi. Ara bé, hi ha mesures de protecció més addicionals. Tothom ha de portar mascareta. Això, evidentment, redueix moltíssim la possibilitat de contagi. Quan dues persones porten mascareta, entre ambdues hi ha una reducció dràstica de la possibilitat de contagi. Per tant, hem de recuperar aquest prestigi del transport públic, perquè és que és l'únic mitjà que garanteix que la ciutat tingui un aire net, no tingui congestió, i, en definitiva, protegeixi la salut de tothom. Recordem que el Covid també està associat al tema de la contaminació.
De fet, hem tingut un gran exemple amb el confinament, amb aquesta reducció dràstica de vehicles, de com ha millorat la qualitat de l'aire, no només a Barcelona, arreu, en general. Senyor Joan Maria Vigas, director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
A vostès, bon dia. Gràcies.
I el ple del Parlament, per cert, ja que parlem de natura, ha donat llum verda a la creació de l'Agència de la Natura amb l'única oposició de Ciutadans i del PP, un organisme que neix amb la voluntat de millorar la conservació de la biodiversitat del país. Tots els detalls els té en aquesta crònica en Jordi Casino.
L'objectiu fonamental de l'agència ha de ser el de garantir el compliment de tota la legislació de natura d'aplicació a Catalunya, dotant-se de les eines necessàries i imprescindibles per garantir la protecció de la biodiversitat. El conseller de Territori és Damià Calvet.
Una oportunitat per cuidar millor el nostre patrimoni natural, per servir millor els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, tant els que hi som avui com els que ens succeiran.
L'agència neix amb el suport també d'Esquerra, el PSC, els Comuns i la CUP, que recorden que un 15% dels hàbitats de Catalunya estan degradats i que al territori hi ha més de 300 espècies de flora amenaçades. Escolteu el diputat socialista Jordi Terrades.
Reforçarà les polítiques públiques, possibilitant desplegar polítiques de conservació i de gestió alineades amb les actuals polítiques europees.
Per contra, Ciutadans i el PP denuncien que el projecte atempta contra la propietat privada i de manca de consens. Francisco Javier Domínguez és diputat del Partit Taronja.
¿Por qué la defiende la consellera Jordà y Esquerra Republicana? En contra del sector al que se debe, el sector primario, en contra de muchos de los suyos, para no ganar nada. En esta batalla está claro quién ha ganado el pulso, Calvet Jordà.
Al Consell de Direcció de l'Agència, el govern hi tindrà una representació del 51% i els municipis, el sector primari i el sector ambiental, la resta.
El Gran Teatre del Liceu obrirà nova temporada el 27 de setembre, un nou curs on s'han programat 8 grans títols operístics relacionats tots amb el concepte de l'obsessió com a passió humana. Don Giovanni, Lucia di Lammermoor, Otelo o La Traviata són algunes de les produccions rellevants. El teatre ha adaptat la programació per aconseguir equilibri pressupostari davant els 16 milions d'euros de pèrdues en taquillatge. Estarà condicionada pels protocols de seguretat i fins a Setmana Santa l'aforament quedarà dràsticament reduït. El Barça es va imposar al Joventut en el primer partit de la fase final que decidirà el campió de la Lliga ACB. Tot i que els blaugrana havien arribat a tenir un avantatge de 18 punts, el marcador final, 96-92, reflecteix la igualtat amb què es va arribar als últims minuts. La intensitat dels verd i negres en l'últim període va posar contra les cordes els de Pessic i va mantenir els de Carles Duran amb opcions fins als darrers segons. Divendres els badalonins s'enfrontaran al Bilbao i el Barça a l'Unicaja. I en futbol ja hi ha data pel retorn de la Lliga de Campions. Serà els dies 7 i 8 d'agost amb els partits pendents dels vuitens de final. El Barça hauria de rebre el Nàpols amb el marcador d'1-1 de l'anada, però encara no està decidit si el partit es podrà disputar al Camp Nou. En cas contrari, jugaria a Portugal, bé a Porto o a Guimarães. Un cop completats els vuitens, la competició es decidirà en una final a 8 que es disputarà entre el 12 i el 23 d'agost i es jugarà de manera íntegra a l'estadi José Alvalade de Lisboa. El format seran uns quarts de final, semifinals i final, tot a partit únic. El mateix sistema s'aplicarà a la Champions femenina, que es decidirà al País Basc entre el 21 i el 30 de juny. Els partits es jugaran a Bilbao i a Sant Sebastià. El Barça debutarà en els quarts de final contra l'Atlètic de Madrid. I la Federació Espanyola de Tenis Taula debatrà avui si el Girbau Vic és campió de la Superdivisió Femenina. L'Associació de Clubs de la Màxima Categoria ha presentat una proposta perquè la Federació estudiï el cas del club biguetà que liderava la taula amb 2 punts i 2 partits més que l'UCAM Cartagena en el moment de la suspensió del campionat. Avui es votarà si se'ls concedeix el títol juntament amb els murcians o bé si es manté el criteri de decidir el campionat per coeficient, una mesura que atorgaria la Copa al Cartagena.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses, amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
El millor estat que ens podem trobar és el de l'alegria. I d'això en sap molt la poesia. Benvinguts a l'Embaladit. Avui ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú, convidats per la Daniela Díaz. Hola, Daniela.
Hola, Montse.
T'ha agradat llegir poesia?
Sí.
I seguiràs llegint?
Sí.
Ens podries dir com es diu aquest poema?
Poema de l'alegria.
I ens podries dir qui l'ha escrit?
Joana Raspall.
Doncs què et sembla, comencem?
Sí.
Avui, amb la Daniela Díaz, llegirem un d'aquells poemes que t'alegren el dia. Poema de l'alegria, de la nostra estimada poeta Joana Raspall.
Tots els colors faré una llaçada i la guardaré amb capsa tancada.
Quan engevi trista qualsevol matí,
d'una tisora em prendré un bocí.
L'aixecaré en l'aire com a banderola.
Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
Moltíssimes gràcies, Daniela. I així d'alegres de poder seguir descobrint poesia. Ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa. Notícies en xarxa. Edició matí. Vanessa Raja.
Bon dia. Tot Catalunya es troba ja en fase 3 de desconfinament. Això vol dir que hi han entrat ja Barcelona, la seva àrea metropolitana i les comarques de Lleida, que encara estaven en fase 2. La Generalitat recupera així totes les competències en la gestió de la desescalada que ara ha de començar a regular. De seguida connectarem amb les Terres de Ponent, per exemple, per buscar la reacció del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn. El govern català decidirà, per tant, si avança cap a l'anomenada nova normalitat sense esperar ni que acabi l'estat d'alarma aquest diumenge i aplicant les seves pròpies normes. De moment, el que ja és un fet és que s'ha recuperat la mobilitat entre tots els punts del país, un fet que arriba gairebé a les portes del cap de setmana i dels desplaçaments previstos per la revetlla de Sant Joan. També en pocs dies arribarà el turisme internacional i volem saber com es prepara un punt de gran afluència com és el Mercat de la Boqueria a Barcelona. De seguida també hi connectarem en directe. Aquests són alguns dels temes que us estem explicant en aquest Notícies en Xarxa d'avui dijous, 18 de juny. Són 8:45. Repassem altres temes en forma de titulars. Salut vol injectar al voltant de 20 milions d'euros addicionals a l'atenció primària aquesta tardor per avançar-se a un possible rebrot del coronavirus. Amb aquests diners s'haurien d'incorporar més sanitaris, així com estabilitzar plantilles. Els municipis de costa es podrien mantenir els reforços habituals més enllà de l'estiu. El govern augmentarà en prop de 3 milions el pressupost en la lluita contra la violència masclista degut a l'increment de casos durant l'epidèmia. Les atencions telefòniques s'han doblat i les peticions d'acompanyament s'han multiplicat per 4. Bona part dels recursos serviran per obrir una vintena de centres nous d'assistència a les víctimes. El conseller d'Interior, Miquel Buch, es compromet a demanar que expulsin del cos de Mossos d'Esquadra els agents implicats en una suposada agressió racista al Bages quan sàpiga qui són. De moment, només se n'ha ordenat el canvi de destí i la retirada del servei al carrer per una falta greu. A partir del 15 de setembre es començarà a multar a la zona de baixes emissions. Els imports aniran dels 100 als 500 euros amb penalitzacions a la reincidència. Hi haurà moratòries per col·lectius com els autònoms amb rentes baixes, furgonetes, camions i autocars sense distintiu ambiental. La pedregada de les últimes hores al Segrià ha deixat danys importants en explotacions de fruita de pinyol. Pagesos de municipis com Torres de Segre i Alcarràs han perdut entre el 60 i el 100% de la collita de préssec i de nectarina. El Barça ha començat amb victòria a la fase final que decidirà el campió de la Lliga ACB. Es va imposar en el derbi contra el Joventut per un ajustat marcador final, 96 a 92. I el Gran Teatre del Liceu presenta una temporada 2020-2021 que busca equilibrar pressupostos per la pèrdua de 16 milions en taquilla. Òperes com Don Giovanni, La Traviata o La Bohème figuren en un cartell que s'adaptarà a les necessitats de l'emergència sanitària.
Amb la teva ràdio i televisió local.
Sanitàries de Barcelona, àrea metropolitana i Lleida es lleven avui ja en fase 3 després que el Ministeri de Sanitat hagi acceptat la petició de la Generalitat i hagin arribat a una entesa. Això implica que la mobilitat és lliure a tot el territori català i que el govern recupera plenes competències. El primer pas serà decidir fins quan dura aquesta fase 3, perquè de fet pot acabar sent un vist i no vist. Podria ser que el conjunt de Catalunya durés menys de 3 dies si el govern decideix avançar l'entrada a la nova normalitat abans del final de l'estat d'alarma, que acaba el proper diumenge. com us dèiem, s'entra en fase 3, entre d'altres llocs, a la capital catalana, a Barcelona. Això significa més mobilitat i, de cara als comerços, més clients potencials. Anem fins a un establiment comercial que depèn, i molt, de l'arribada a Barcelona de gent d'arreu. Es tracta del mercat de la Boqueria. Allà hi tenim els nostres companys Marc Ortiz i la Thaís Trujillo. Molt bon dia, Thaís, explica'ns.
Hola, molt bon dia, Vanessa, des del mercat de la Boqueria, on els comerciants ja comencen a preparar les parades per atendre els seus clients en aquesta primera jornada de la fase 3. És una jornada molt esperada, però ho és encara més l'arribada de diumenge 21 de juny, amb el que representa pel que fa a l'obertura de fronteres i a l'entrada al nostre país de turistes. I és que, com sabeu, aquest mercat depèn en bona part dels turistes, i la prova és que la facturació durant l'etapa del coronavirus, durant el confinament, ha davallat d'un 80%. A poc les parades van obrint. Inicialment, al començament de la pandèmia, hi havia obertes unes 50 parades de les 120 que té aquest mercat, i ara ja n'hi ha unes, de les 200 que té aquest mercat, i ara ja n'hi ha unes 115 d'obertes. Ens acompanya Òscar Ovide, que és el gerent de l'Associació de Comerciants de la Boqueria. Molt bon dia, Òscar.
Hola, bon dia.
Esperàveu amb candeletes aquesta fase 3, però la notaran sobretot els establiments de restauració, no?, de la Boqueria.
Sí, exacte. Nosaltres, la resta d'establiments no ho noten. La diferència és que els bars del mercat, a partir d'avui, poden obrir la barra, mantenir les distàncies de seguretat entre els grups. Diguem que aquest és el gran canvi, i el fet que la gent de comarques, doncs, també perdi la por i s'acosti a la Boqueria. Pensem que el dissabte és un dia important per la gent de fora de Barcelona que ve a comprar, i entenem que aquest canvi es notarà, sobretot aquest cap de setmana.
És a dir, aquest cap de setmana ja tindreu els visitants i els clients d'arreu de Catalunya, però entenc que també és important aquesta obertura de fronteres de diumenge?
Sí, tot i que en un inici caldrà veure realment quanta gent ve. Sí que estem tenint ja sol·licituds a través de les xarxes socials preguntant si el mercat està obert, gent que ve o que té bitllets pel juliol. Ens fa pensar que algú sí que vindrà, no? I en aquest moment, doncs, qualsevol client que s'acosti al mercat serà molt benvingut, evidentment.
Com està a hores d'ara el mercat? Costarà molt remuntar? Parlava a l'inici d'una facturació que s'havia reduït d'un 80%. A partir d'ara toca fer molta feina. No sé si alguna de les parades no ha sobreviscut, o de moment totes continuen endavant, aquestes 200 parades que formen part d'aquest mercat.
No, de moment totes les parades continuaran. No tenim notícia de que ningú hagi llançat la tovallola. Vull dir que entenc que continuarà. Serà una recuperació costosa i lenta, no només aquí, vull dir, en tots els àmbits de la societat costarà recuperar la normalitat. Depenem molt de la vacuna, entenc, depenem molt d'aquesta segona onada de l'octubre, de què passarà o no, però bé, a poc hem d'anar intentant recuperar, perdre la por i fer cada vegada una vida més normal.
Durant aquests mesos, per tal de sobreviure, no?, a la crisi que suposava la pandèmia, heu buscat fer un gir, acostar-vos més o donar més servei al client local, al client autòcton, perquè evidentment els turistes no hi eren. Aquest canvi d'orientació serà permanent, o un cop arribin els turistes tornarà a produir-se aquesta gentrificació dels clients de la zona cap a d'altres establiments comercials?
De fet, el servei a la gent de ciutat sempre hi ha sigut, i prova és que nosaltres ja teníem la venda online operativa des de fa un any i mig. El que s'ha fet és reforçar, recordar que teníem la venda online, i el que sí que hem fet nou específicament ha sigut un telèfon d'atenció per a la gent gran, que pogués fer les comandes aquells que no tenen accés o bé per material o bé perquè ja no són capaços d'accedir a l'online, doncs que poguessin fer les seves comandes telefòniques. Aquest sí que va ser un sistema que vam iniciar l'endemà de començar el confinament i que s'allargarà, vull dir, no acabarà ara amb l'estat d'alarma, sinó que això ha vingut per quedar-se. Pensa que aquí al mercat tenim tres tipus de clients: el públic local, el turista i la restauració, que és molt important. D'aquests tres n'hem perdut dos d'una tacada: el turisme no ha vingut i la restauració ha hagut de tancar fins fa 4 dies i encara no està operant amb normalitat, no? Llavors ens hem hagut de centrar únicament en aquest perfil de client.
I molt breument, com evitareu les aglomeracions quan tornin els turistes?
Bé, ja hi ha uns sistemes, hi ha uns protocols. Un màxim que esperem que no s'hagi d'arribar a aplicar, que seria restringir o controlar les entrades i sortides. El que hem fet és reforçar molt els caps de setmana amb vigilància perquè es mantingui les distàncies, perquè tothom vagi amb mascareta, donant el gel hidroalcohòlic, i entenem que de moment serà suficient. Anirem veient com va l'evolució.
Òscar Oviedo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies molt a vosaltres, bon dia.
Doncs ho deixem aquí, evidentment aquest mercat canviarà a partir d'ara, perquè recordem que abans de la pandèmia hi passaven per aquí 50.000 persones diàries.
És evident que aquests passadissos tan buits que veiem ara, Thaís, és del tot inèdit, i que això canviarà, com bé dius, d'aquí poques hores o pocs dies, perquè passejar per la Boqueria així pràcticament és un luxe. Moltíssimes gràcies, companys, que vagi molt bé i molt bon dia. I també passen a la fase 3 la regió sanitària de Lleida, que inclou la capital i les comarques del Pla. Malgrat els brots sorgits les darreres setmanes en aquesta àrea, finalment també han pogut avançar en la desescalada. Anaven una mica a remolc respecte a la resta del territori. Anem ara cap a la capital del Segrià. Concretament ens ubiquem al Palau de la Diputació de Lleida per conèixer com es prepara aquesta imminent entrada, o ja entrada, ja oficial, a la fase 3 i la imminent nova normalitat. Allà hi tenim el Josep Maria Soler i l'Eva Cortijo, companys de Lleida Televisió. Molt bon dia, Eva, explica'ns.
Molt bon dia des del Palau de la Diputació de Lleida, on s'estrena aquesta fase 3 a les comarques del Pla de Lleida. Això sí, amb pluja, per això ens hem hagut de refugiar. I per parlar com està tota la demarcació, qui millor ho sap és el president de la Diputació, Joan Talar. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja en fase 3, ja publicat, per tant ja és oficial, tota la demarcació de Lleida. Quina és la situació? Com està Lleida?
Era important que passéssim a aquesta fase 3. En primer lloc, perquè vol dir que des del punt de vista sanitari hem millorat les nostres condicions, hem millorat també en que no hi hagi tanta transmissió de la malaltia amb les persones infectades, i això és important. Per l'altra banda, també ens permet la mobilitat en tota la demarcació i també vol dir que ens permet fer una reactivació econòmica, que és el que també ens preocupa moltíssim.
Clar, i és que és això, el comerç de proximitat és un dels que més ho ha patit, no? Perquè aquí a Lleida s'han rebut crítiques i queixes, sobretot, de la banda del comerç i de les empreses.
Sí, perquè en el seu moment el pas de fase va ser més complex per les raons sanitàries que ens van explicar, i és cert que ha estat així, però també és cert que des de les institucions ens hem volcat a ajudar-los. De fet, des de la Diputació de Lleida hem fet una campanya a favor d'aquest comerç de proximitat, i crec que la gent l'ha entès i l'ha rebut amb aquella intensitat que era necessari, perquè quan hem tingut la dificultat, quan estàvem en les fases pitjors de la malaltia, el comerç de proximitat, aquell que podia obrir, l'hem tingut sempre al nostre costat, i crec que ara és de rebut que sapiguem retornar aquest favor que ens van fer.
Doncs una altra de les característiques d'aquesta fase 3 és la mobilitat. Lleida, zona de turisme, sobretot en el seu Pirineu. Com s'està treballant aquest estiu? Perquè les xifres, de moment, es treballa amb xifres bones.
Sí, sí, i creiem que les coses aniran bé. Aniran bé perquè també nosaltres serem capaços d'entendre que és un bon any per descobrir el nostre territori. De fet, les campanyes que van iniciar ja la Generalitat i que ara iniciarem la propera setmana des de la Diputació de Lleida de promoció turística, justament rebla aquest clau. Cal que ens quedem al territori, que aprofitem les perles que tenim al nostre Pirineu i també a la nostra plana, que sapiguem que aquí també podem aprofitar moltíssim l'estiu i que és un bon moment per quedar-se i descobrir-ho. I així també el que fem és fomentar el turisme interior. I aquest és un dels objectius que ens hem fixat a la Diputació.
L'hostaleria és un altre dels grans perjudicats per aquesta pandèmia. Amb quines xifres esteu treballant des de la Diputació? Què us estan dient els hostalers, tant els de dalt del Pirineu com els de la Plana, les cases rurals, sobretot també a la Plana?
Estan fent un esforç molt gran, perquè ara estan obrint sota mínims, però creuen que és important que obrin. No estan, els costos, estan sota costos, evidentment, però saben que a partir de la fase 3 i sobretot a partir del moment en què aquesta nova normalitat arribi al nostre territori, segurament tots farem aquest moviment i anirem als nostres restaurants, anirem a les nostres cases rurals, a les del nostre territori. Ells ho saben i per això estan preparats. Ahir mateix estàvem en un restaurant, hem començat a moure'ns, hem començat a parlar amb el sector, estan obrint amb molt poques taules, com deia, sota costos, però amb l'esperança que ben aviat això se solucionarà.
I era important també que aquesta nova normalitat fos just abans d'un pont, com és el pont de Sant Joan.
Sí, era important també, perquè tots tenim moltes ganes de poder sortir de casa, i crec que aquest pont de Sant Joan, si les coses van bé, i ho fem amb sensatesa, això sí, és molt important, seguint aquelles normes de seguretat i d'higiene que ens demanen les autoritats sanitàries, si ho fem bé, podem passar un bon pont de Sant Joan, gaudir del bon temps que esperem que faci, que no és el que fa avui, però que esperem que a partir d'ara en faci, però fer-ho amb seguretat, això sí, perquè el pitjor que ens podria passar és que tinguéssim una recaiguda. Crec que ara podem despegar econòmicament, podem despegar com a territori, crec que podrem minimitzar moltíssim el mal que ens ha fet aquesta situació, però el que no podem permetre és tornar-hi a caure.
Segons les xifres que té la Diputació, què es presenta millor, la Plana o la muntanya per aquest estiu?
Nosaltres creiem que tot arreu. És veritat, evidentment, la muntanya té una arribada de turisme molt més gran que la que tenim a la plana, però també és cert que des de la Diputació i des de que hem començat aquest mandat hem volgut també fer un esforç especial perquè la gent també sàpiga descobrir la qualitat turística que tenim a la plana, que a vegades no la coneixem. El Pirineu l'hem anat coneguent, ja sabem tot allò que hi ha i que hi tenim. Ara cal que descobrim també aquest món d'aigua que és la plana de Lleida.
Doncs Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs és el Palau de la Diputació de Lleida, les paraules del president de la Diputació a l'espera de tots aquests turistes que ara ja sí poden arribar a les comarques de Ponent.
I donem fe que plou a bona part del territori, plovia a Barcelona, plou també a Lleida, per tant avui un dijous bastant passat per aigua. Moltíssimes gràcies, companys de Lleida Televisió, que vagi molt bé, molt bon dia. Passem les estadístiques. Catalunya va notificar ahir 11 persones mortes per Covid, que, com saben, es poden tractar de defuncions de dies passats que s'han notificat ara. Els contagis nous registrats són 158, una xifra que també pot correspondre a positius de jornades anteriors. El total de casos a Catalunya frega ja els 70.000 infectats. Per sort, cada vegada hi ha menys persones greus ingressades. I Espanya augmenta el nombre de contagis diagnosticats les darreres 24 hores fins als 141, mentre que la xifra de funcions en la darrera setmana se situa en 30 persones. S'espera que entre avui i demà el govern pugui donar ja la xifra històrica de defuncions revisada després de més de dues setmanes sense actualitzar-la. I el Departament de Salut preveu reforçar amb uns 20 milions d'euros l'atenció primària entre setembre i desembre. L'objectiu és estar preparats per l'augment de demandes si hi ha un rebrot del coronavirus. La injecció de 20 milions hauria de permetre la incorporació de professionals sanitaris en la línia dels 436 que reforçaran el sistema aquest estiu. Parlem del petit comerç, un sector molt afectat per la crisi del coronavirus. Per ajudar amb la remuntada, la Cambra de Comerç de Tarragona ha demanat a l'Ajuntament que els comerços puguin obrir els dies festius durant els mesos d'estiu. El consistori per ara descarta aquesta via. Ens apropa els detalls l'Àlex Alonso, des de TAC 12.
Des de la Cambra Tarragonina s'exposen diversos arguments per sol·licitar aquesta exempció. Per una banda, per poder garantir les mesures de prevenció dels establiments esgraonant l'afluència de consumidors durant les rebaixes i d'augment de visitants estivals. D'aquesta manera, creuen que es podran complir les recomanacions específiques als sectors comercials. També mantenir els llocs de treball d'un sector dels més afectats durant la crisi provocada per la pandèmia, sobretot arran de la competència de les vendes online. Per últim, creuen que, especialment en l'època estival, els comerços de la ciutat estan en desavantatge amb els d'altres municipis dels voltants, que sí tenen la consideració de municipi turístic.
Tu te trobes molta gent de Tarragona el diumenge comprant Altafulla, Torredembarra, Cambrils, a Salou o Calafell. I això, pues, és un greuge comparatiu per les botigues de Tarragona.
Una petició que ja han fet arribar un consistori tarragoní que diuen de moment no s'ha mostrat partidari de que es pugui aplicar, ja que aposten per altres mesures per a potenciar el comerç, com la nova aplicació mòbil destinada al sector.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que quan sàpiguen els noms i cognoms dels agents que van protagonitzar una suposada agressió racista a Sant Feliu Sasserra al Bages, n'exigirà l'expulsió immediata del cos de Mossos d'Esquadra. Durant la sessió de control al govern, Buch ha explicat que Interior no tenia coneixement de l'agressió racista del Bages perquè era una investigació del jutjat de Manresa i que l'han conegut quan han pogut escoltar l'àudio de l'agressió.
Quan tingui els noms dels autors i dels encobridors, si n'hi han, exigiré l'expulsió immediata del cos. Quan tingui els noms. Però ara entenc que són 6 persones que estan investigades i que desconec si les 6 estan implicades o si hi havia persones que allà no hi eren. Per tant, què he fet? Mesura preventiva tipificada com a greu de retirada del servei que estan prestant. I no estaran al carrer. Aquestes persones no estaran al carrer.
I ha quedat vist per sentència el judici contra el major Josep Lluís Trapero i tota la cúpula dels Mossos d'Esquadra arran dels fets de l'octubre i dels dies previs. La Fiscalia ha mantingut l'acusació de sedició i les peticions de pena de 10 anys pel major, per l'exdirector dels Mossos, Pere Soler, i per l'exsecretari d'Interior, César Puig. A la intendent Teresa Laplana li demana 4 anys. I val la la pena anar recuperant el concepte de zona de baixes emissions, perquè Barcelona començarà a posar multes als vehicles més contaminants a partir del mes de setembre, en concret a partir del dia 15. Inicialment, el règim sancionador a la zona de baixes emissions havia d'entrar en vigor l'1 d'abril, però a causa de l'estat d'alarma no es va acabar d'activar mai. Les multes aniran dels 100 als 500 euros en funció de la infracció. I un any després del gran incendi que va afectar la Ribera d'Ebre, el paisatge comença a rebrotar. Brigades contractades per les administracions locals ja han aconseguit recuperar el 30% de les finques cremades. Els alcaldes del territori fan balanç i no tothom està satisfet del tot. És una crònica de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
Quan s'està a punt de complir un any del gran incendi que va afectar la Ribera d'Ebre, el paisatge es comença a recuperar. En algunes zones boscoses s'han fet treballs de reforestació i les brigades contractades amb plans d'ocupació d'ajuntaments i del Consell Comarcal netegen les finques agrícoles que va cremar el foc. Els treballs han permès netejar un 30% de les propietats afectades. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i alcaldessa de Vinebre, Gemma Carim, fa un balanç positiu de la resposta de les administracions.
Satisfets, per a banda, de poder fer aquesta obra de donar feina a 60 famílies, doncs, com hem pogut veure pel camí, el paisatge doncs va recuperant moltíssim de lo que era, no?
L'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha posat en valor el tracte diferencial que ha tingut l'incendi. Amb tot, Barbero ha afirmat que queda molta feina per fer.
Emplacem-nos també a que hi ha feina pels propers anys, però posar en valor tot el fet i tot el que s'ha pogut mobilitzar. En aquest sentit, seríem injustos si no diem que este incendi ha tingut un tractament diferenciat per a bé del que és habitual en matèria d'incendis. Això no ho trau que tinguéssim un debat ajornat com a país i també com a territori, que és la gestió forestal.
L'incendi va calcinar 5.046 hectàrees als termes de la Torre, Vinebre, la Palma d'Ebre i Flix.
El Gran Teatre del Liceu obrirà nova temporada el 27 de setembre, un nou curs on s'han programat 8 grans títols operístics relacionats tots amb el concepte de l'obsessió com a passió humana. Don Giovanni, Lucia di Lammermoor, Otelo o La Traviata són algunes de les produccions rellevants. El teatre ha adaptat la programació per aconseguir equilibri pressupostari davant els 16 milions d'euros de pèrdues en taquillatge. Estarà condicionada pels protocols de seguretat i fins Setmana Santa l'aforament quedarà dràsticament reduït. I el mes de juliol torna a Tarragona el festival Sota la Palmera. Cada vespre, de dimecres a dissabte, s'oferirà un espectacle fins a un total de 24. L'accés als concerts i altres activitats serà gratuït, però s'haurà de fer reserva prèvia perquè l'aforament serà restringit per raons de seguretat. Ens ho explica el Miquel Rossic des de TAC12.
Paula Llaurador posa música a la presentació d'una nova edició del festival Sota la Palmera, un festival pensat per activar la creativitat dels joves i per un públic també jove que manté el seu punt de trobada a l'espai jove La Palmera Imperial Tàrraco. Entre el 3 de juliol i l'1 d'agost, de dimecres a dissabte, cada vespre s'hi realitzaran activitats. En total se n'han programat 24 en una edició que vol consolidar el paper de la dona creadora.
Remarcar que és el any de les dones creadores, y por tanto apostamos totalmente por la proyección y la visualización del trabajo de mujeres líderes y protagonistas que han contribuido a la programación, a un 80% de la programación del Espacio de la Palmera este año, y que por tanto son un eje fundamental para las actividades, estas donas son un eje fundamental para las actividades de este estío, ¿no? Aquest estío.
Al cartell musical del festival hi trobarem Diluvi, Pepet Noet, Les Migues, Sara Soca, Salide Sans, Vita, Joan Masdeu, Oia Xermanyan Apolo i Montse Castellà. Seguint les recomanacions sanitàries, l'accés als espectacles serà limitat i es reduirà l'aforament de l'espai a un terç aproximadament sobre unes 80 persones, entre altres mesures.
Es va imposar el Joventut en el primer partit de la fase final que decidirà el campió de la Lliga ACB. Tot i que els blaugrana havien arribat a tenir un avantatge de 18 punts, el marcador final, 96-92, reflecteix la igualtat en què es va arribar als últims minuts. La intensitat dels verd i negres en l'últim període va posar contra les cordes els de Pessic i va mantenir els de Carles Duran amb opcions fins als darrers segons. Divendres, els badalonins s'enfrontaran al Bilbao i el Barça a l'Unicaja. I en futbol ja hi ha data pel retorn de la Lliga de Campions. Serà els dies 7 i 8 d'agost amb els partits pendents dels vuitens de final. El Barça hauria de rebre el Nàpols amb el marcador d'1-1 de l'anada, però encara no està decidit si el partit es podrà disputar al Camp Nou. En cas contrari, es jugaria a Portugal, a Porto o bé a Guimarães. I en hoquei patins, el Reus Deportiu considera que l'equip mantindrà el nivell la propera temporada. La pandèmia ha afectat l'economia del club, però la presidenta Mònica Balcells explica que la plantilla ja la tenien tancada quan va arribar la sotregada econòmica. N'ha parlat a Canal Reus Televisió i les impressions les recull la Berta Treix.
La directiva del Reus Deportiu ja va tancar la plantilla del primer equip d'hoquei patins per la temporada vinent abans de la crisi del coronavirus i, per tant, el nivell dels fitxatges no quedarà condicionat per la situació actual. Així ho ha assegurat la presidenta del club, Mònica Balcells, i afirma també que l'entitat no està passant pel seu millor moment.
Hem fet un ERTO, com bé sabeu, hem rebaixat les despeses dels subministres, s'ha rebaixat molt l'entrada de la quota de socis perquè hem perdut al voltant del 22%, és a dir, que hem mantingut un 78%, i l'equip ja estava tancat abans del coronavirus. Per tant, nosaltres, a més, inclús baixem una mica el pressupost de la temporada passada amb aquesta temporada.
Si no hi ha rebrots en la pandèmia, Balcells creu que la seguretat en el món de l'hoquei està garantida, però que jugar sense públic no té cap sentit.
Doncs això és tot per avui. L'actualitat d'aquest dijous, d'aquest 18 de juny, el dia que, per cert, hem de conèixer quina serà la nova normalitat a Catalunya, quines seran les normes que posarà la Generalitat a partir d'ara que ja estem en fase 3, una nova normalitat que precisament posarà punt i final a aquesta fase 3, que sembla que el nostre país serà vista i no vista. Estem a l'expectativa. Res més, tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé, bon dia.
La xarxa de comunicació local.
Of us beneath our love, we're both of us above.